Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui, als Camins de la Música, anem a posar una compositora de les moltes que, quan vaig fer l'anterior temporada un recull de músiques, de compositores o instrumentistes, dones, que, com sol passar, han estat prou marginades de les històries i de les enciclopèdies de música i fins i tot de les interpretacions, se m'havia quedat en el tinter. Alguna més caurà encara. En aquest cas, anem a parlar d'una dona la vida de la qual és digna d'un folletó. Una dona nascuda l'any 1858, anomenada Melanie Bonis, francesa, nascuda en París, filla d'una casa d'un matrimoni petit burgès. Ell era mestre rellotger i ella era una persona que es dedicava a fer treballs textils. Des de principi va demostrar una gran inclinació a la música i, de manera autodidacta, a casa tocava un piano que n'hi havia per allí. Als 12 anys, els seus pares no tenien molt clar això de que una filla, sobretot una filla, una dona, es dedicara a la música, perquè ja se sap que la vida dels artistes sempre és una miqueta desordenada, però influenciats per un amic de la casa que era crític musical i també professor en el conservatori, van aconseguir que s'apuntara al conservatori, a les classes de conservatori. Estem parlant de l'any 1876, és a dir, en 18 anys. La seva presència en el conservatori no va passar desapercebuda per als seus professors, entre ells, per exemple, César Franck, que li va professar una gran admiració, i, de fet, el primer curs ja va aconseguir un segon accèssit en la categoria d'acompanyament al piano. El segon any va aconseguir el primer premi d'harmonia i era una alumna molt prometedora en la classe de composició. Però, hi havia també al conservatori un xicón jove, cantant i poeta, anomenat Amédée-Louise Étic, que es va enamorar d'ella i, de fet, va ser l'únic amor de la seva vida. Va demanar la seva mà i els seus pares varen dir que d'això res, que això faltava, que damunt que una filla, una dona, es volia dedicar a la música, es casara amb un músic. Això ja era massa per ella. I, de manera un poc cruel, no sols la varen traure del conservatori, sinó que la varen fer casar-se en una persona coneguda de la família, en un matrimoni arreglat pels pares, amb un vidu que ja havia enviudat dues vegades, amb 5 fills, el major d'ells de la mateixa edat que la mateixa Melanie Bonis, i així varen separar-la del seu amor. És a dir, que varen aconseguir dues coses. Una, que es dedicara a criar a fills, que a més va donar-li 3 fills més al seu marit, i damunt la separaven d'aquest món tan bohemi i desagradable que era el món dels artistes. La primera peça que heu escoltat és una peça anomenada Cant dels Gitans, que ha estat primerament una peça de piano i que després va ser orquestada. És una mostra de la música que es feia aleshores. Estem parlant d'un moment en què el compositor de moda segurament era Debussy, per tant estem parlant del postromanticisme, preimpressionisme en la música, i ella se va incloure absolutament dintre d'aquest terreny. Thank you. La peça que heu escoltat es diu Gué Printemps, és l'Opus 11, és a dir, una de les seues primeres peces de l'any 1877. Està inclosa dins d'un recull de 5 peces per a piano i en aquell moment ella signava les partitures com a Mel Bonis, és a dir, no fent palès la seva circumstància de ser una dona. De manera que el Mel en francès pot ser un nom d'home també i per tant així dissimulava un poc la seva condició de dona i feia que se fera més accessible la seva obra a l'audiència. Coses de les èpoques que tampoc se penseu que estan massa lluny. Bé, com estaven comentant i repassant un poc la seva vida i miracles, esta dona, com hem dit, va tindre 3 fills més, però a poc dels 15 anys vaixina de casar-se, es va trobar una altra vegada en el seu amor primerenc, Amédée Tic, i varen continuar una relació tant artística com personal. Tan personal, que fins i tot va tindre una filla d'aquest home, filla que mai va poder reconèixer com a seua, perquè era evidentment una filla de fora del matrimoni, es deia Madeleine, i no podia ser reconeguda. Respecte del seu estil, perquè anem alternant una miqueta una cosa i l'altra, molta gent de la seva època, crítics sobretot i músics, deien que un problema que tenia era que la seva producció era fonamentalment de música de cambra, música de cor, música altres vegades religiosa, altres profana, però música normalment per a petits grups, i això feia que tinguera menys audiència perquè en aquell moment estaven de moda o bé les peces per a gran orquestra o bé les òperes. I ella no va fer pràcticament ninguna de les dues coses. Peces per a orquestra encara va fer, però òperes no en va escriure cap. I això va ser un inconvenient per al seu accés al gran públic. Heu escoltat dues obres de molt diferent talent. El primer, una peça religiosa anomenada Regina Celi, de 1899, i que estava dedicada a una amiga seua monja. I la segona, com un contrast de la gran varietat de peces que va escriure, perquè va escriure més de 300 composicions, és a dir, que era una persona molt prolífica composant, és El Mosquit, i és de l'any 1905. Cal que diga que la personalitat de Melanie Bonis va quedar molt marcada per aquesta educació hiperreligiosa, hiperconservadora que va rebre dels seus pares malgrat les seues circumstàncies vitals posteriors. De manera que ella tenia una tensió interna sempre entre les seues creences més íntimes i les coses que al final va estar fent, com per exemple tenir una filla fora del matrimoni. Per acabar d'arredonir les circumstàncies dramàtiques que va tindre els conflictes interns entre les seues creences i la seua realitat vital, se va afegir un detall absolutament folletinesc, com és el fet de que el seu fill menut dels que havia tingut en el seu marit, després d'anar a la Primera Guerra Mundial, quan tornà, es va trobar que a casa de sa mare n'hi havia una xicota que es deia Madeleine i que circulava com a una xiqueta que havia quedat òrfena en la guerra i que havia estat adoptada per Melanie Bonis. El xicon es va enamorar d'ella i, òbviament, a sa mare li va tocar contar-li als seus fills que la realitat era la que era, és a dir, que els dos eren fills seus, l'un del seu marit i l'altre del seu amant. Tots aquests conflictes allà l'atormentaren molt, de manera que aquesta tensió interna, malgrat tots els problemes, en ella va això desembocar en una gran productivitat per la música. És a dir, que en aquests anys en què ella tenia el gran conflicte van ser els anys en què la seva producció va explotar, per dir-ho així, i va escriure molt, moltíssim. D'aquesta època, de l'any 1928, és una de les peces més conegudes de Melanie Bonis. La suite en estil antic per a piano a quatre mans, opus 127, que és, com ja dic, una de les peces més conegudes de la seva composició. En els darrers temps, a França, que ja sabeu que se miren prou lo seu, està havent un redescobriment de Melanie Bonis com a compositora, perquè sobretot n'hi ha una enorme quantitat de peces seues absolutament inèdites. De fet, moltes són de publicació pòstuma. Ella, en un moment determinant, a la seva filla, en el mateix any 1928, va escriure una carta en la que comentava que la seva tristesa més gran és no escoltar mai la seva música. Anem a escoltar, doncs, la suite en l'estil antic de l'any 1928 per a piano a quatre mans, flauta, violí i alto clarinet. És una suite en quatre moviments, preludi, coral, fugueta i divertiment. Thank you.
Thank you.
Com veieu, la sonoritat d'aquesta peça de cambra resta quasi orquestral. És una plenitud sonora enorme la que aconsegueix en un nombre molt reduït d'instruments, i això demostra la seva capacitat tant tècnica com la seva inspiració. A partir de l'any 1900 aproximadament, Melanie Bonis va apuntar-se a la Societat d'Autors de França, on arriba a ser secretària de la societat, cosa insòlita en l'època i, evidentment, la primera dona que aconseguia arribar a aquest punt. El seu home va morir en l'any 1918, poc abans de que acabara la Primera Guerra Mundial, i va ser a partir d'aquest moment que ella invita a sa casa a la filla secreta, per dir-ho així, a Madeleine. I en aquesta època, com ja han dit, és quan va tindre una enorme, enorme fecunditat. També va tractar d'arribar al gran públic enviant composicions seues a tots els concurs a bus i per haver, enviant les seues composicions a conservatoris, a escoles de música, i malgrat que, com hem dit, la seua qualitat va ser reconeguda tant per la crítica com pels seus col·legues músics, no arribà mai a veure les seues obres interpretades en les grans sales de concert. Era, com hem dit abans, una pena que li va acompanyar fins a la seva mort. Els darrers 15 anys de la seva vida es va passar sempre malaltusa, sense eixir de casa, però això sí, composant i composant i composant constantment de manera una miqueta febril. Una mostra d'aquestes composicions un poc anterior a aquest moment que estem dient és una de les seves peces més conegudes. És la Fantasia en septet de l'any 1906, opus 72, en tres moviments, moderat, scherzo i molt viu, per a piano, dos flautes, dos violins, alto i violoncel. una peça, al meu entendre, una enorme bellesa, amb unes idees melòdiques precioses, una enorme inspiració i amb un domini de la tècnica del grup de cambra que li dona una sonoritat esplèndida a totes les seues peces. Cal dir que, com moltes vegades, i ja hem dit això alguna que altra vegada més, i tornarem a dir-ho segurament, el fet de ser dona, i encara que el seu home no li va prohibir dedicar-se a la música, encara que suposa que tindria que alternar amb les cures de la llar, però almenys li va deixar que continuara composant i fins i tot s'apuntar a la societat d'autors, cosa que en el seu moment, i per una persona molt més major que ella, no resulta molt habitual, però afortunadament per a ella i per a nosaltres va poder continuar composant. La Melanie Bonis, tenim avui una sèrie de composicions que, com he dit, un grup de gent encapçalats per una neta seua estan tratant de fer reviscolar. De fet, ja n'hi ha una prou gran quantitat per a una compositora que era desconeguda fins fa no res, una gran quantitat de gravacions de música seua, sobretot de grups francesos, òbviament, que donen mostra de la seua enorme qualitat i la seua enorme inspiració. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, als Camins de la Música, que ens podeu escoltar al 104.4 de l'FM de València, emissora que també es pot escoltar en streaming per internet, i que es poden baixar els programes en format MP3 des de la nostra web de www.caminsdelamusica.net, i a més en aquesta web podreu trobar en cada programa un petit comentari de coses que, per no parlar massa, no col·loque en la gravació del programa, i enllaços a llocs d'interès de la persona o de l'assumpte del que es tracta, en aquest cas de la compositora francesa Melanie Bonis, que va viure a cavall entre els segles XIX i XX. I fins al moment que s'acaba el programa anem a posar el fragment que dona temps a escoltar de la seva sonata en fa major opus 67 de 1905 per a violoncel i piano. Anem a escoltar el moviment molt lent. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adeu.